Veus.
Espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura. Creat per Salva Artesero, Xavi Capdevila, Sílvia Tortosa i Ruth Vilar.
Aquestes festes...
Arroba escaltera, porque no hay pasta para comer!
Conte de la vespa enrabiada, d'Emili Teixidor.
Una vegada hi havia una vespa que s'enfadava per qualsevol cosa i de seguida treia el fibló verinós per imposar la seva opinió i els seus punts de vista. Tots els animals li tenien por. Ningú no volia discutir amb ella, ni parlar amb ella, ni tan sols dirigir-li la paraula de tan rabiuda que era. Així es va quedar sola i sense amics. Com que no es podia enrabiar amb ningú perquè tothom fugia només de veure-la, estava tot el dia enfadada amb ella mateixa i una nit es va trobar tan plena de verí que no va poder aguantar més. Va treure el fibló i se'l va clavar a ella mateixa.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna.
Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico le pinchó. Y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna.
Hem escoltat la canción de la vacuna de Rosa León.
I a continuació us llegirem un fragment de Puro teatro y algo más, de Fernando Fernán Gómez.
Defensa del político embustero. Algunos psicólogos opinan que los individuos tienen un determinado carácter, más o menos destacado, ostensible, pero también otros muchos caracteres latentes que no se han desarrollado. En cuanto al oficio de actor, esto se llama teoría de las latencias. En este oficio podemos percibir, si llevamos el método Stanislavski a sus últimas consecuencias, que hay diversas personas en la misma persona. El comportamiento de un individuo puede variar en su vida cotidiana, en el trabajo, en su casa, con los amigos, según que le acepte la mujer a la que él ama o que le rechace. Hermann Hesse, en unas bellísimas páginas de El lobo estepario, desarrolla algo muy parecido a la teoría de las latencias. El protagonista siente que dentro de sí hay otras muchas personas que no han llegado a realizarse. No debemos, por consiguiente, pensar que cuando un político, un gobernante, al llegar al poder hace lo contrario de lo que ha prometido, es un felón, un traidor, un hipócrita. No nos ensañemos con los desdichados políticos, tan expuestos a todos los peligros, a todas las agresiones, desde las caricaturas de los humoristas gráficos hasta las balas de los asesinos a sueldo o de los fanáticos. Cuando tenemos la impresión de que algún político nos ha engañado premeditadamente, no ha ocurrido sino que al cambiar su circunstancia, yo soy yo y mi circunstancia, decía Ortega, para bien o para mal, ha aflorado uno de aquellos múltiples personajes que latían en su interior, en sus adentros, pero todos aquellos personajes eran el mismo. Según las peripecias de su vida, los caprichos del azar, el progreso o retroceso histórico, habría salido a la superficie desde sus adentros un estadista genial, un mártir de la idea, un traidor, un gran economista, un buen discípulo, un envidioso, un trepa, un pesetero, un multimillonario, un comunista, un cura, un psicópata, un poeta, un orador, un fascista, un general, un hedonista, un hombre ejemplar, una víctima de la idea, un idiota, un homosexual, etcétera, etcétera. Cualquier individuo común, no digamos los políticos profesionales, lleva en su interior un catálogo de personajes y de situaciones tan amplio como el que pueda llevar el actor más profesional.
Enganxa't al Veus. Curiositats nadalenques. Qui ho hagués dit? A Rússia hi ha pessebres que es dibuixen al cos de les seves típiques nines russes, les matriusques. A Perú, vesteixen a tota la Sagrada Família, en Josep, la Maria i en Jesús, amb els seus vestits tradicionals. A Àfrica, utilitzen les palmeres com a arbres de Nadal. A l'edat mitjana, els patges de la cort es reunien i anaven per la ciutat cantant. El Pare Noel, convidat d'excepció al nostre programa de l'any passat, porta els colors vermell i blanc al seu vestit perquè la Coca-Cola va crear la seva imatge i li va posar els seus colors. Advent vol dir espera. Calendari d'Advent, doncs, és calendari d'espera. A Polònia, els regals els porten els angelets i els dimoniets. El 23 de desembre de 2005, a Kölner, Alemanya, es va fer l'arbre de Nadal amb més llumetes, 140.000. Per fer-ho, es van necessitar 300.000 euros. I a on i quan es van encendre les primeres llums de Nadal? A Nova York, a la casa d'Edward Johnson, va ser aquest soci de Thomas Edison a que si li va ocórrer fa 125 anys, el 25 de desembre de 1882, il·luminar el seu arbre de Nadal per primera vegada amb llums elèctrics.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré. Alors je sens dans moi mon cœur qui
Hem escoltat La vie en rose d'Edith Piaf.
La veu de... Avui ens acompanya la veu del Caganer. Hola, senyor Caganer, gràcies per estar aquí amb nosaltres al programa Veus.
Hola a tothom.
I comencem aquesta conversa nadalenca amb aquest personatge tan característic. Senyor Caganer, ens podries fer 5 cèntims una mica de la teva vida, perquè, bé, tots els nostres oients saben qui ets, però potser tens alguna cosa a explicar-los.
Bé, doncs, bona nit a tothom, com he dit abans. El meu nom és Joan Sabater, però em podeu dir Joanet, que aquest és el meu pseudònim habitual. Tinc 2016 anys, exactament.
2016?
Sí, 2016. I bé, vaig néixer en una masia recòndita d'aquí de Catalunya. Soc català, uh-huh. per molta gent que no ho sap, doncs soc d'aquí, sí.
Com va ser, com va succeir que et vas anar a trobar precisament en el lloc adient quan va néixer nostre
sí,
senyor?
Sí, de fet, bé, jo quan tenia més o menys 8 anys, jo vivia allà a la masia amb la meva iaia, la Paquita, pobreta, que es va morir fa un parell d'anyets, des d'aquí un petó molt fort, iaia, on siguis. Doncs jo estava allà amb la meva iaia i ella, pobreta, doncs no, amb els dinerons que guanyava, doncs no en teníem prou per tirar endavant. I em va dir de posar-me a treballar. Aleshores coneixia, tenia un amic allà a la vora, una altra masia, que era pastor. Uh-huh. I doncs em va llogar per rabadar amb el pastor. I sí, me'n vaig anar jo amb 8 anyets a pasturar ovelles i a portar el ramat. I un bon dia, que havíem pujat a la muntanya, ens va enganxar una nevada molt forta i no vam poder baixar, doncs ens vam haver de quedar a dormir allà a la cova amb uns altres amics pastors. I bé, jo tenia un problema molt fort, que la meva iaia em va avisar abans de sortir, però jo com que de petit era com era, oi? Doncs no li vaig fer cas. I bé, jo quan menjo, depèn de què menjo, doncs em venen moltes ganes de cagar. Depèn de com no depèn de què no puc menjar. Però bé, jo no li vaig fer cas. I bé, doncs de cop i volta estàvem dormint allà a la cova, a la vora del foc, i vam començar a sentir com un terrabastall, uns llampecs, una llum, una cosa molt estranya. I vam sortir fora amb tots els pastors i un d'ells ens va dir que havia vist com una llum, uh-huh. que li havia dit que a baix de tot allà a la vall havia nascut un nen que era molt, molt, molt important, que ens havia de salvar a tots i que havíem d'anar-li a portar un present. I ens vam posar tots tan contents que vam dir, calla, abans de baixar cap a baix, que fem forces tots, fem un bon tiberi i llavors l'anirem a veure. Clar, un bon tiberi, doncs, pa amb tomàquet, embotit, xocolata, xurros, bé, de tot. Jo em vaig posar les botes i clar.
Va passar el que havia de passar.
Va passar el que havia de passar. I bé, l'anècdota ve d'aquí, no? Doncs que, bueno, vaig voler anar a fer caca abans de sortir, vaig anar sota un pi, em van fer fora perquè es veu que en aquell pi dormia un pastor. Vaig provar d'anar a fer-ho darrere un pou, allà amagat, a veure, però em va enganxar la dona que rentava roba al riu i em va fer fora, perquè clar, si faig caca al costat d'un pou, llavors a veure què és el maco que treu l'aigua. Total, que em vaig posar darrere uns matolls i al final, doncs mira, vaig poder fer-ne una miqueta, però clar, amb el que havia menjat no n'hi va bé prou. I bé, vam sortir cap a buscar aquell nen, que em sembla que es deia, no sé si es deia Jesús, em sembla.
Jesús,
és que fa tants anys que ja no me'n recordo gaire. Però clar, durant el trajecte doncs, m'havia d'anar parant i per culpa meva doncs, els pastors van arribar una mica tard i d'aquí se'n va quedar el pseudònim de Caganer.
Clar, perquè tampoc va ser una cosa gaire íntima, perquè com que era tan sovint ho va veure tothom.
Sí, tothom em va veure el cul aquell dia, aquella nit, vaja. El trajecte, de fet, em sembla que no estàvem més o menys a 10 minuts, un quart d'hora d'allà. Però clar, el trajecte se'ns va fer llarguíssim, no per la nevada, sinó per culpa meva, perquè cada dos per tres m'havia d'anar parant.
I us vau fer famós.
Exacte. Sí, em vaig fer famós, sí. Vam arribar al portal i bé, ens vam trobar tot aquell muntatge, no? Molt maco, molta llum, sí, les bèsties, allà tots allà ben calentons, i un nano allà dintre una menjadora, allà rodejat de palla, mono, sí, acabat de néixer, com aquell que diu. El que passa és que allà, un cop allà, em va passar una cosa molt estranya, uh-huh. que és que quan li vaig deixar el present, li vaig portar una mica de llenya, perquè clar, no vaig tenir temps d'agafar res, com aquell que diu, mentre anava cagant, anava agafant els branquillons, dic, mira, n'agafaràs 3 o 4 i li portaràs.
És un detall.
Sí, home, no vaig poder agafar res més, mira, em sap greu, si des d'aquí m'està sentint, noi, perdona'm, ho sento, ja no sé, que si vols quedem algun dia, ja et faré un regal una mica, un rellotge o alguna cosa així. Bé, doncs això, que quan li vaig deixar els tronquets, doncs de cop i volta se'm van passar les ganes de fer caca. Sí.
Va ser com un miracle.
Sí, no sé, va ser tocar-lo, em va entrar un escalfor, una suor freda, i de cop i volta doncs ja no... Bueno, ja vaig tornar a cagar normal, entre cometes. Vull dir, no... Ara em trobo que menjo de tot, menjo molt, per cert, i no... Bé, sí, cago, però com tota la gent normal i corrent, vull dir, no tinc cap mena de problema.
Tot un miracle.
Sí. Podria ser el primer miracle, perquè diuen que aquest senyor en va fer molts. Podria ser el primer miracle, la primera obra de caritat que va fer, oi, el Jesús. Des d'aquí, gràcies.
I aquí es podria haver acabat la vostra carrera com a caganer,
sí,
si no fos...
per la Santíssima Trinitat.
Com va passar això?
Doncs mira, de cop i volta va aparèixer la meva iaia, corrents, Joanet, vine que et truquen. I sí, vaig anar cap a la masia, vaig agafar el telèfon i es veu que era un senyor que es deia el Santíssim,
uh-huh.
Sí, que em va dir, escolta, mira, que he tingut una idea, que m'ha agradat molt el tema aquest de cagar, i que m'agradaria que tu i jo doncs féssim un pacte de cara a partir d'ara, doncs tots els Nadals, eh? I que cada 25 de desembre doncs et fotis a cagar tantes vegades com vulguis.
Un contracte en exclusivitat?
Sí, vaig pensar, home, d'anar a pasturar ovelles, a passar fred i a passar-ho malament, a cagar 3 o 4 vegades a l'any així fort i guanyar uns calorons, per què no? Eh? I doncs d'aquí va sortir aquesta idea, sí. Vam fundar una empresa,
uh-huh.
Que es diu El Caganer Caques i Tifes SL,
uh-huh.
I a partir d'aquí doncs, tots els Nadals ens dediquem a això, no? Sí, anar cagant per tots els pessebres de Catalunya. Sí.
I això va començar sent una empresa individual? Mm. Éreu autònom i prou?
Sí, clar, de moment, com totes les arrencades són difícils, no? Mm. Doncs em va tocar fer-ho a mi sol, també érem 4 masies d'allà a la vora, no era massa conegut de moment, doncs vaig anar cagant de mica en mica, una mica aquí, una mica allà, una mica més lluny. I sí, amb el pas dels anys, doncs la gent va anar corrent la veu, que hi ha un nen molt maco, que caga molt bé, i que és molt maco perquè es veu que és tradició, perquè ho ha decidit Déu. I bueno, clar, vam haver d'anar eixamplant el negoci mica en mica, sí.
I ara hi ha diversos caganers autèntics.
Sí, ara de fet l'empresa més que cagar en si és més una acadèmia. No? Ara el que fem és recollir gent, candidats a caganer, fem uns càstings,
uh-huh.
I aquells que, bueno, els que mostren millor qualitat caganil, doncs són els escollits. Eh? Llavors els expliquem doncs, com es fa, els vestim, els ensenyem a córrer, els ensenyem a menjar i a cagar de diverses maneres, clar, perquè hi ha gent que és molt, molt selecta i bé, no totes les merdes són iguals a cada casa.
Exacte. I com podem avisar des d'aquí als oients, com mm-hmm. poden distingir mm-hmm. un caganer autèntic de Caques i Tifes SL
mm-hmm.
d'un caganer fals, un impostor?
Perquè sabem que hi ha molts impostors a aquestes dates que es dediquen a fer aquesta feina i no són de la vostra empresa original.
No. I fan mal, fan mal perquè cada dia costa més enganxar-los. Però bé, hi ha dues distincions bàsiques. La primera és que han d'anar vestits de pastor. Però de pastor de fa 2.000 anys, d'aquells de samarra, barretina, faixa,
d'acord.
Pantaló curt i espardenya de branca. I després hi ha el color de la merda. Normalment els caganers impostors, la merda acostuma a ser molt fosca, gairebé negra,
uh-huh.
quan no és així. És un color així marronós tirant a clar, una mica com una mica la mostassa, saps? Doncs una mica més fosca.
Un color més alegre.
Ah, exacte. Sí,
d'acord.
Sí, correcte. Sí.
Avui ens acompanya la veu del caganer. Volíem preguntar-vos, en aquestes dates, tots ho sabem, hi ha un altre personatge que caga fort i que els nens sembla que se l'estimin una miqueta més que vos, que és el tió.
Oh, i tant.
Quina mena de relació sí, sí. teniu?
Ah, no, molt bona, molt bona, eh? Molt bona, perquè també és una figura d'aquí, de Catalunya, la seva història és diferent. Val a dir que jo sóc anterior a ell, eh? Tot s'ha de... Que quedi clar. Però bé, sí que és més entranyable, perquè clar, no és el mateix cagar una merda que cagar una joïna. Uh-huh. Evidentment els nens doncs, sempre es decantaran cap al tió. Però bé, la figura del caganer també és més entranyable, no? Perquè és la que col·loquen en el pessebre, és la que amaguen, és la que han de buscar... I bé, no, ja ens agrada. No hi ha cap mena de problema, no hi ha baralles.
Us agradaria, per això, voleu que fem des del Veus una crida perquè els nens us cantin cançons?
Per què no? Sí, també ens agrada.
Caga, caganer o...
Sí, també ens agrada. També ho poden deixar-ho a la pàgina web de l'empresa.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
Anoteu
sí.
la pàgina
tenim,
web.
Tenim un foro que bueno, podeu deixar-hi, us podeu deixar-hi gravats vídeos o missatges. O, sí, és www.cagafort.com.
3w.cagafort.com.
Sí, estem buscant la versió .cat, però és que això de cagar no els hi fa massa gràcia i encara no ens l'han acceptat, no ho sé. Mira,
tot és un procés.
Coses de la internet aquesta.
I alguna curiositat així per conèixer el costat més humà del caganer? Ens agradaria saber de quin equip sou, per exemple.
Ah, no, evidentment, jo sóc del Barça, sóc culer, eh? com molt bé diu la paraula, jo... A mi els culs em tiren molt i a mi el Barça també. És més, no és per dir-ho, eh? Però el soci número del Barça no és el Joan Gamper, amb tots els respectes. També es diu Joan, però es diu Joan Sabater, àlies Joanet, àlies el caganer.
Que sou vos, sí, sí.
Que sóc jo, el soci número del Barça sóc jo. De fet, el Barça és més que un club, perquè abans de ser un club ja ho era. Eh? Vull dir, abans de que fos fundat, jo ja era soci del Barça.
Entesos.
Sí, estem fent una plataforma des d'aquí, des de la pàgina web i des de l'empresa, per recollir firmes perquè la gent doncs, pugui firmar i pugui dir que el caganer és el primer soci del Barça i que es faci públic. Sí, des d'aquí faig una crida a tot aquell que es vulgui solidaritzar, que també pot fer una firma a la pàgina web, que són vàlides igual.
D'acord. I el tema aquest de la figura del caganer que, com a representació de vos o de tota l'empresa... I d'aquests caganers que fan cada any amb la cara d'un famós, quina opinió teniu en aquest respecte?
Home, a veure, sí que és veritat que hi ha famosos que et cauen més en gràcia i mira, tampoc et fa res, no? Però depèn de quins, doncs a mi se'm regira l'estómac i doncs, mira, amb més raó encara m'hi cagaria, no? Clar, jo penso que la figura del caganer ha sortit per alguna cosa i aviam, encara que sigui cagar, doncs és un fet molt digne. I per això s'ha doncs, format aquesta figura i aquesta fama, i per això surt la figureta, clar. Jo no veig gent com en George Bush o en José María Aznar cagant-se al mig del carrer.
Mm-hmm.
És més, ja que tenen figureta, que es caguin, sisplau. Que surtin al carrer, que es caguin en algun lloc, que ensenyin una mica el cul que ja els hi toca.
Que facin honor a la figureta que els hi han fet.
Evidentment. Jo no em queixaré de figures com la del Carles Puyol, perquè és un nano molt maco i que, bueno, sí, parlem de tant en tant. Però clar, aquest tio del bigoti, doncs, què vols que et digui? Em fa una mica de fàstic.
I per acabar, ens voldríeu comentar una mica quins plans teniu per a aquestes festes?
Ah, no, bé, doncs cagar molt, com cada Nadal, això sí. Passa que aquest any tenim un petit problema, que amb la crisi doncs, els productes alimenticis, els que fem servir per cagar, doncs no són de tan bona qualitat i anem una mica restrets. Eh? I acabem els Nadals, ens trobem que l'any passat ja vam acabar una mica escaldats i aquest any hem signat un conveni de col·laboració amb l'empresa Dodot perquè ens cedeixi doncs, tot un seguit de tovalloletes i polvos de talco per veure si podem pal·liar una mica... El tema, perquè
productes
és que
delicats
un ja té una edat i les morenes no perdonen, saps? Vull dir que anem una mica fumudets.
Entesos. I ja que el tenim aquí, volem aprofitar la presència de l'expert per parlar i comentar una mica quins són els diferents tipus de caca,
tipus de caca oficial.
Exacte.
Uh-huh. Bé, no, és molt senzill. Hi ha tipus de caca, n'hi han molts, perquè clar, depèn de l'estómac de cadascú, no? Però es podrien resumir en 4 o 5 variants. Eh? Hi hauria l'original, la meva, la que vaig cagar mentre anava a durar, que és la tifa, és aquella que t'he comentat abans, de color mostassa, una mica més clar, aquella que dona vidilla, és indescriptible.
Aquesta rep el nom de tifa.
Tifa.
Molt bé.
Sí, llavors, bueno, no parlarem d'olors perquè estem a la ràdio, clar, si no us hagués portat un mostrari,
clar.
Però vaig pensar, calla, que som a la ràdio, ningú podrà
ningú olorar. Ningú notarà.
Vull dir que no val la pena. Llavors tenim un altre, que és el cagarro, que el cagarro és quan ja has menjat molt, que no... Que et dona temps de pair, perquè la tifa és allò a mig pair, saps? Que ja no et pots aguantar i ho deixes anar de cop i volta. Però quan has paït bé, allò que és consistent, treus el cagarro, que és el mateix, amb un color una mica més fosquet, i a més és diguem que és una mica més consistent, allò que cau a plop, allò plof, aquest seria el so seria aquest, una mica. Llavors ja passaríem una variant encara més dura, i aquesta seria la paraula del... que el cagarro, que és la caca dura o la rastreta, que és una mica el que et comentava d'aquest any, no? Que l'any passat i aquest doncs hem tingut algun problema perquè...
Amb el menjar...
Clar, és que tot depèn del menjar que mengis, no? Però clar, si menges caldos i això no hi ha cap problema, però la que comences a menjar una mica d'embotit o llegum o alguna mica de carn, ostres, depèn de com paeixes malament i allò costa de sortir. I aquesta ja té un color més negre, que es podria confondre amb les figures aquestes, amb els caganers impostors.
Clar.
Per tant, aquí hi ha un perill.
Aquí hi ha un perill, sí. Per això ens hem de cuidar molt, doncs, a veure què mengem.
Teniu cura de la nutrició a l'escola.
Sí, evidentment. Sí. Molta xocolata, sobretot molts dolços, perquè és el que fa tirar avall ràpid. I llavors ja passaríem a l'altre vessant, de caques toves. Caques toves n'hi ha dos. Tenim la caldosa, que és aquella que quasi no digereixes, que és quan beus molta aigua, menges molt caldo, molts sucs, i això que no dona temps de digerir, l'estómac no ho aguanta i ho deixes anar.
Clar, i aquesta al pessebre tampoc no fa maco.
No, clar, això s'ha de vigilar perquè llavors hi ha humitats i aquestes coses, i bé, llavors es pot fer malbé el pessebre i fa molta pudor.
I es podria confondre amb el riu, no? Aquesta també, mena de rius que hi ha ara també es podria
nosaltres,
confondre,
nosaltres
no?
Nosaltres ja procurem no acostar-nos massa a rius i això, perquè és que llavors poden venir els de sanitat i ens poden denunciar per abocament de purins.
Les normes d'higiene, sí, són estrictes.
És que, aviam, tenim una normativa heavy, vull dir, cada any tenim una inspecció i sí, ens envien inspectors sorpresa a vegades, a veure com caguem o deixem de cagar. La veritat és que és una mica desagradable, però bé, és la seva feina, no? Vull dir que si no els agrada que es fotin.
Sí. De fet, no sé si esteu al corrent, que ha sortit ara la notícia no fa gaires dies, que el gremi de les dones que renten estan pensant en fer una queixa formal.
Ja les conec, ja.
Per aquest motiu.
Tenim un parell de plets per allà penjats al jutjat de primera instància, allà al Tribunal Superior de Justícia, que ja les arrissarem, ja. Ganes de tocar la moral, res, no. Bueno, ara no en parlarem d'això,
no, perquè m'estic
posant
si no...
de mala llet i encara se m'escaparà
alguna cosa. Sí, ens posaríem en un merder.
Exacte, sí, mai millor dit. Bé, ja llavors sí, estàvem parlant de la caldosa. La caldosa normalment és quan cagues bé, quan et dona temps de cagar normal, corrent, allò, posar-te a puesto i fer la feina. Però hi ha un risc, que és quan no arribes. Perquè, clar, molta gent sap que abans de la merda hi ha els pets.
Clar, sí.
I a vegades, doncs, com que és caldosa i no l'aguantes, doncs llavors ja surten els que es diu pet amb cua. El que vulgarment es coneix per pet amb cua, que és un pet seguit d'una caca caldosa d'aquestes que...
Incontrolable.
Exacte, sí, allò que l'esfínter no t'aguanta i tot avall. I a vegades tot avall que no t'has pogut ni treure els pantalons. I és molt desagradable, Més que per la pudor... Per la humitat i el malestar que et queda. Llavors, doncs és complicat, sí, és complicat.
Doncs diríem que amb el pet amb cua acabaríem aquests cinc tipus de caca que ens
exacte.
Heu definit.
Són els cinc tipus
oficials, diríem.
Bàsics de merda catalana. Sí.
Clar, i a partir d'aquí, les persones que estan formades a la vostra escola doncs ja saben fer tot un... seguit de variacions el gust de cada client.
Ah, exacte, sí, cada client ens truca, ens demana quin tipus de merda vol, vull dir, els nostres alumnes reben també unes classes teòriques perquè no tot és pràctic en aquesta vida, però sí, ens truquen i ens diuen bueno, doncs volem un cacaner tants dies i que ens cagui això, que ens cagui allò, que ens cagui així o xas, que vagi vestit d'aquesta manera. Normalment nosaltres som molt estrictes i ensenyem sempre amb l'uniforme oficial i la merda oficial, però no, ens hem d'adaptar als gustos de cadascú.
Els nous corrents.
Els temps canvien, sí senyor.
Exacte.
Sí.
I per acabar del tot, m'agradaria si ens pot dir quin és el secret de la vostra longevitat.
El secret de la meva longevitat? Bé, jo No ho he acabat d'esbrinar del tot. Jo diria que és el fred que va fotre aquella nit, aquell 25 de desembre, que em va glaçar el cul i em vaig quedar tieso com un cagarro, mai millor dit. I suposo que estic aguantant, sí, jo diria que és per això. Passa que últimament amb el canvi climàtic i aquest temps tan raro que us fot per aquí, em començo a notar una mica de mal d'ossos i em començo a fer una miqueta vell. Això de 2016 ja pesen.
Doncs us desitgem que durant aquestes festes que estem passant passeu força fred per continuar a mantenir-vos en tan bona forma.
Moltes gràcies, esperem que sí. Sí, sí.
Merci per haver-nos visitat.
A vosaltres. I ja com un acomiadament espectacular, jo no em puc estar de ja que vostè és l'oficial, el caganer oficial, de demanar-li si ens podria dedicar un pet.
Un pet?
Un pet sonor.
Espera, és que ara teniu alguna cosa per picar així rapideta?
Mira, aquí tenim diferents tipus de torró.
Hòstia, que bé, tu.
Tenim aquí aquestes neules de xocolata.
Espera.
I a veure si podem trobar aquí algun...
Agafo aquest de xixona, que la textura convida...
La xixona
sí,
va bé, no?
Convida aquest oli tant d'això que tinc per aquí.
Doncs quan vostè estigui a punt, tenim aquí el caganer que s'està posant a punt, s'està traient ja, s'està descordant els pantalons... Se'ls tira avall i, quan vostè vulgui...
Bon Nadal a tothom.
Avui ens ha acompanyat la veu del caganer.
Time with lots of dough, slipping up high.
els AC/DC també ens feliciten el Nadal amb Mistress for Christmas. És el programa radiofònic que més ens sorprèn.
L'origen de les targetes nadalenques. Va haver un temps en el qual, a l'arribar a aquestes dates, era molt freqüent enviar i rebre targetes nadalenques per a felicitar les festes. Amb les noves tecnologies, aquesta tradició s'ha anat perdent i el volum d'enviaments de targetes postals a l'època de Nadal ha baixat estrepitosament. Avui dia és molt més comú felicitar-se les festes a través de missatges SMS, e-mails o postals virtuals a través d'internet. Però les targetes nadalenques tenen un origen i aquestes van ser inventades per Sir Henry Cole, qui l'any 1843 va encarregar a John Calcott Horsley, un amic seu pintor, que li dibuixés i pintés una escena nadalenca, que després manaria a reproduir en una impremta per després escriure-li uns breus desitjos de felicitat, signar-les i enviar-les a tots els seus amics i familiars. Horsley va fer 1.000 targetes i les que no va utilitzar les va vendre amb molt èxit. Eren uns gravats a colorits a mà que representaven una família que brindava pels seus amics absents. La imatge, però, va ser criticada per molts puritans, que deien que fomentava la beguda. El 1862 es van començar a imprimir targetes nadalenques ja en sèrie que van ser un èxit immediat. El 1893, el costum va rebre la confirmació reial quan la reina Victòria va encarregar 1.000 targetes a una impremta britànica.
Així comença Lo que sé de los vampiros, de Francisco Casabella.
Aún no ha empezado la batalla y la nieve huele a sangre. Al frente de su caballería, muy derecho en la montura, el rey admira lo que en breve será campo de fuego. Desenvaina el sable, vira grupa hacia sus filas para ordenar una carga, y solo entonces descubre lo imperdonable más allá de tricornios, banderas y capotes relucientes. El monarca pica espuela y cabalga entre el vapor de 100 alientos hasta alcanzar al oficial que tiembla y recula. La mirada del rey es desdén luminoso, su voz la voz del destino, sus palabras el martillo del tiempo. ¿Te crees que vas a vivir eternamente, soperro? El rey es Federico de Prusia, el oficial uno de tantos. La batalla, Leuthen. Francisco Casabella és autor de novel·les com ara El triunfo, Quédate, Un enano español se suicida en Las Vegas, El secreto de las fiestas i El día de Batusi. El seu nom real era Francisco García Hortelano i era col·laborador habitual de premsa escrita. Francisco Casabella, nascut a Barcelona l'any 1963, va morir als 45 anys aquest passat mes de desembre. Amb la novel·la Lo que sé de los vampiros va guanyar el Premi Nadal de l'any 2008.
Deu consells infal·libles perquè els nens odiïn els llibres.
1. Obliguem-los a llegir.
2. Destaquem-los els errors.
3. Menyspreem els seus gustos.
4. Imposem-los les lectures.
5. Demanem-los un resum.
6. Controlem tot el que llegeixin.
7. Recordem-los els beneficis de llegir.
8. Relacionem els llibres només amb els deures.
9. Castiguem-los sense tele.
I 10. Exigim-los lectures inadequades.
L'origen del Dia dels Sants Innocents. El dia 28 de desembre es celebra la festa dels Sants Innocents. Estem acostumats a relacionar aquest dia amb les bromes o les innocentades, però en realitat l'origen del Dia dels Sants Innocents és molt distint, ja que és el dia en el qual es commemora la matança de tots els nens menors de 2 anys nascuts a Betlem, ordenada per Herodes amb la finalitat de desfer-se del nou nat Messies. Segons compta l'Evangeli de Sant Mateu, els reis mags es van dirigir a Betlem per adorar el Messies. El rei Herodes, al conèixer la notícia, va pensar que el nou nat podia arrebatar-li el tron i va demanar als reis que li informessin sobre on es trobava. Al veure que no li comunicaven el lloc exacte del naixement de Jesús, Herodes va ordenar que matessin a tots els nens menors de 2 anys que hi havia a la ciutat de Betlem i voltants. Durant l'edat mitjana es van introduir en aquesta celebració els ritus pagans que formaven part de la festa dels bojos i que se celebrava entre Nadal i Any Nou. D'aquesta forma es va iniciar una nova tradició que combinava tot allò pagà i el religiós i que la principal finalitat de la mateixa era gastar tot tipus de bromes, des d'enganxar una llufa, un monigot fet de paper, a l'esquena, fins a bromes més sofisticades i elaborades. En l'actualitat, és molt comuna gastar bromes al nostre país. A Llatinoamèrica i diversos països del Mediterrani, el 28 de desembre es manté el costum de la llufa de paper a l'esquena. No obstant això, en els països anglosaxons celebren una festivitat similar al dia 1 d'abril, coneguda com a Fall's Day, el dia dels bojos, i que és una adaptació de la festa dels bojos de l'edat medieval.
El cuento de nunca acabar, de Carmen Martín Gaite. Es un hecho de sobra conocido que los niños de las aldeas, implicados gradual y espontáneamente en las tareas de los adultos, consumen sus mañanas y sus tardes en contacto indistinto con animales, árboles, frutos de la tierra, palos, piedrecitas y flores, de cuya observación y tratamiento sacan suficiente material de improvisación y juego como para que cuando sus madres los llaman a voces para que vuelvan a casa a comer o a hacer cualquier faena, no hayan tenido cabida en sus mentes el problema de si ya se habían puesto a jugar o todavía no, y menos el de si se estaban o no se estaban aburriendo. Mientras que, por oposición, la queja de «mamá, ¿qué hago? Yo me aburro» florece como una epidemia en los aposentos de los niños de burguesía acomodada, ahitos de juguetes fabricados por los adultos con el fin de divertirlos, y casi podría decirse que aumenta en razón directa con la cantidad y el precio de tales engendros de la industria jugueteril, así como con el grado de preocupación de los padres ante ese fenómeno que se niegan a afectar, entre otras cosas porque evidencia de manera demasiado desagradable el mal negocio que ha supuesto y sigue suponiendo su inversión en esas compras hechas, según manifiestan, con tanta ilusión, y que no logran ver amortizadas.
En el programa d'avui ens han acompanyat
Emili Teixidor,
Rosa León,
Fernando Fernán Gómez,
Nino Rota,
Edith Piaf,
ACDC,
Jaume Sisa,
Francisco Casabella
i Carmen Martín Gaite.
Agraïm molt especialment la presència en el programa Veus d'aquesta setmana de Joan Sabater, el caganer.
Ens podeu visitar al nostre blog www.radioveus.blogspot.com. També teniu a la vostra disposició el nostre correu electrònic radioveus@hotmail.com. Esperem els vostres suggeriments i comentaris.
Les pesca el sombrero y el moño, no, 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 lo beso, no.
Veus és un espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura, creat pel Salvar Tessero, el Xavi Capdevila, la Sílvia Tortosa i la Ruth Vilar. I ens acomiadem amb Roberto Carlos i Un Millón de Amigos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener.
¡Cuidado! 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 ¡Arrobas cartera! ¡Porque no hay pasta para comer!
¡Lo habéis visto, no! ¡Lo habéis visto! ¡La mare del poble!
Perquè sou vosaltres, i Sant Feliu, per tots vosaltres, ho, ho, ho! Pare. Pare Noel.
¡Alza la mierda! ¡A la mierda!
Bon Nadal a tothom.